energia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida, he tingut l'ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sales, hi soc sempre.
I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'Irta Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines d'avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 1 de juliol. Encetem aquest mes de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem d'anar a la platja amb mobilitat reduïda. El nostre meteoròleg de confiança ens continuarà aportant novetats. Després anirem a pescar fins a les costes del Maresme i baixarem al Delta de l'Ebre per conèixer una iniciativa. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, jo molt bé. I com es nota que això és en viu i en directe, perquè la teva veu
És el que és, eh?
No hi podem fer res.
No, no. Bueno, millorar-te poquet a poquet i descansar quan puguis. Home, al cap de setmana...
Comparat amb com estava dilluns, han millorat la seva
sensació. Home, i tant. I espero que de cara a la setmana vinent encara tinguis la veu encara més clara, sí, sí. I sense cap.
Ho esperem.
Pel mig,
eh? A tot això, hem de dir que avui ha saltat la notícia. El Mediterrani està més calent que mai des que es tenen dades. Per tant, no sabem què pot passar. És tot un misteri.
O sigui, bueno, que les algues estaran com al mes, no? És una de les coses que...
Aquí a Tarragona està 26-27 graus ja, pràcticament.
Sí, que haurem de comprar glaçons de gel per posar-la a l'aigua per refredar-ho una miqueta.
Sí, sí.
Doncs si trobeu algun raconet, guardeu-lo, eh?
La zona on està més fred, vaig veure que és la zona de la Costa Brava.
Ah, pensava que anaves a dir.
O sigui que, veurem.
Si jo tinc un raconet a la rebassada... Que està freda.
Sí.
Que encara aguanta
és una corrent molt freda. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, de dimecres ja la setmana ja l'estem quasi tombant, ja va tot costa avall. Marina, un altre dia més, bueno, la teua veu va, bueno, a ratos, suposo, espero que el demà estigues una miqueta millor i això aprofita el cap de setmana per a descansar. Perquè passa molt a l'estiu que d'agafar costiperes i angines fins i tot, jo crec que estem a aires condicionats i ventiladors i tot això una mica.
Efectivament, jo crec que va per aquí la cosa. No sé. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs aquí prop de bé, avui més ventilats perquè ha entrat una mica de tramuntana que crec que aguantarà dos dies més o por ahí. I el que deies de la temperatura de l'aigua del mar, després si vols en parlem amb la secció i ho ampliem una miqueta més, però aquí és perquè fa una setmana o més d'una setmana que bufa Garbí i aquí el Garbí és vent de terra i fa que florin aigües profundes més fredes a diferència de la resta de la costa. Ja saps que anem una mica al món al revés. Bàsicament ha estat per això.
Ah, perfecte. Després ja ens donaràs més detalls de tot això. I anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tots. A mi això que l'aigua del mar estigui calentona, què vols que et digui? No em desagrada, ja em va bé, jo saps que la trobo freda sempre. Doncs mira, a mi ja em va bé. Tampoc cal que semblin pixats de burra com a vegades a l'estiu, eh? Però, no tan freda, doncs mira, també està bé. Que sé que és un problema per moltes coses, eh? Però, mira, a l'hora de ficar-hi els peus, si no està tan freda, ja a mi va bé això.
Exacte, vull dir, és més balneari. Vinga, va, deixem l'aigua del mar, que en parlarem. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza, des de Canal Blau Ràdio, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que SOS Costa Brava denuncia l'incompliment del decret de protecció de la Posidònia, Sergi.
Doncs, Marina, la Federació Ecologista assegura que la manca de vigilància, recursos i criteris clars d'actuació impedeix fer complir una normativa destinada a protegir un dels hàbitats marins més valuosos de tota la Mediterrània. L'entitat ha fet pública la denúncia després d'una jornada de vigilància aquest cap de setmana a l'Espai Natural Protegit de Natura 2000 Castell Cap Roig, on membres de la Comissió del Medi Marí van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet. Segons SOS Costa Brava, moltes d'elles estaven situades sobre praderies de Posidònia, cartografiades oficialment pel projecte FANCAT, i algunes molt a prop de les roques i zones de bany no avalitzades. Ens fa una valoració de tot plegat Jordi Cruz, responsable de l'àrea de Medi Marí de SOS Costa Brava, en declaracions a Ràdio Palamós.
Però el problema és que veiem que aquesta aplicació, o sigui, l'ús de la cartografia, ha de ser obligatori. Si no és obligatori, molta gent diu, no sabia que existia, i per molt de crítics que es fagin, sempre hi pot haver-hi alguna excusa o una altra. Després, l'altre punt important, l'altra eina que caldrà, sí o sí, és que augmentin els recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret.
Davant d'aquesta situació i parlant de vigilància, la Federació va alertar el 112 i va demanar la intervenció dels Mossos d'Esquadra de Mar. Segons explica, la resposta rebuda va posar de manifest les dificultats que tenen per aplicar el decret, ja que es va argumentar que les praderies no estaven senyalitzades físicament, que hi havia dubtes sobre el procediment sancionador i que caldria acreditar amb imatges submarines que s'havia produït un dany efectiu sobre l'hàbitat. Sos Costa Brava discrepa d'aquesta interpretació oficial i sosté que el decret estableix la prohibició preventiva de fondejar sobre les praderies protegides o en zones que la cadena o el moviment de la barca les pugui afectar, llevat que s'utilitzin sistemes de baix impacte com les boies ecològiques. L'entitat defensa que no cal denunciar, demostrar d'un dany concret perquè la normativa sigui aplicable.
Les calorades del juny porten la primera onada de calor marina de l'any.
Doncs sí, anomalies de temperatura de fins a 6 graus per sobre de la mitjana al Golf de Lleó i Gènova. Aquest és el panorama que han deixat les onades de calor de juny a la Mediterrània Occidental. Les dades d'observadors com en Josep Pasqual han demostrat que la Costa Brava no s'arriba als extrems de la costa francesa, però ara mateix els 23,8 graus que s'han mesurat en superfície a les Illes Medes són més de 2 graus i mig per sobre la mitjana dels darrers 40 anys. Juny tanca a l'Empordà com el segon o tercer mes més càlid en tota la història climàtica, depenent de l'observatori. Les situacions de Garbí han portat més de 20 dies de temperatura màxima per sobre dels 30 graus i més de 5 per sobre dels 35 fins a primera línia de mar, uns valors totalment desmesurats per les dades i per les dates i fins i tot més elevats que el juliol o el mateix agost. Ara iniciem juliol amb una situació crítica d'incendis forestals, tramuntana a més de 70 km per hora i temperatura màxima de més de 30 graus des d'avui fins dissabte, una combinació que fa activar les alertes de bombers, agents rurals i protecció civil.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre formarà part de les actuacions estratègiques incloses en la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040 aprovada per la Generalitat. El pla preveu destinar 311,5 milions d'euros a les Terres de l'Ebre per modernitzar i ampliar infraestructures de regadiu amb actuacions que beneficiaran unes 15.000 hectàrees del territori cel.
Així és, Marina. Entre les principals actuacions destaca el Pla Integral de Gestió de l'Aigua al Delta de l'Ebre, que inclou mesures per millorar la gestió de l'aigua i el drenatge de l'aigua salada als arrossars. El document també preveu donar suport a les inversions de les comunitats de regants per modernitzar les xarxes existents i fer-les més eficients davant els efectes del canvi climàtic. L'estratègia incorpora també l'impuls al desenvolupament del regadiu al DEA Camarles, la finalització de la xarxa del Xerta-Sènia, l'ampliació i consolidació de la zona regable de la Terra Alta, ajuts específics per a les comunitats de regants afectades pel procés de desnuclearització. Segons la planificació aprovada pel govern, les actuacions es desplegaran en dues fases. Fins al 2032 es prioritzaran projectes com el de Camarles, el Xerta-Sènia i el Rex de la Terra Alta. I en una segona fase, entre els anys 2033 i 2040, es desenvoluparà el Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges. La nova estratègia aposta per un model de regadiu més eficient i sostenible. Tots els nous projectes incorporaran instal·lacions fotovoltaiques per reduir els costos energètics, sistemes de digitalització per optimitzar la gestió del reg i, sempre que siga possible, l'ús d'aigües regenerades per reforçar la disponibilitat de recursos hídrics.
El Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar amplia l'oferta cultural d'aquest estiu en dues exposicions gratuïtes que es podran visitar fins al 13 de setembre.
El Centre d'Interpretació de la Pesca torna a convertir-se en un dels espais culturals de referència de l'estiu a l'Ametlla de Mar amb dues exposicions vinculades al patrimoni i al territori. La primera mostra reuneix una selecció de les fotografies premiades i finalistes del 26è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, un certamen organitzat conjuntament pels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i del Tebre, que enguany ha comptat amb 62 participants i 208 imatges. L'exposició permet contemplar algunes de les millors instantànies del paisatge, la natura, la gastronomia i la vida quotidiana del territori, entre les quals també hi ha diverses obres de fotògrafs caleros guardonats en esta edició. La segona proposta convida els visitants a descobrir un dels episodis més desconeguts de la història marítima del municipi. L'exposició, anomenada Vaixells enfonsats durant la Primera Guerra Mundial al Golf de Sant Jordi, explica els atacs de submarins alemanys a diversos mercants davant la costa de l'Ametlla de Mar entre els anys 1916 i 1918. La mostra inclou maquetes, panells informatius, fotografies submarines i un audiovisual sobre la tradició pesquera local, fruit de les investigacions del documentalista submarí Josep Maria Castellví. Escoltem a Dani Boquera, tècnic de l'àrea de cultura.
Les exposicions són la de fotografies premiades i finalistes del 26è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre que organitzen els patronats de turisme de l'Ametlla de Mar i del Tebre, i l'exposició permanent a l'antiga confraria de pescadors, que és la dels vaixells enfonsats durant la Primera Guerra Mundial al Golf de Sant Jordi. D'esta exposició en concret, que està centrada en els naufragis dels vaixells tant mercants com de transport militar enfonsats per submarins alemanys durant esta Primera Guerra Mundial just davant de les nostres costes al Golf de Sant Jordi, i que recull a través de fotografies antigues, maquetes i documents audiovisuals una mica de tota aquesta història.
Les dues exposicions es podran visitar fins al 13 de setembre, de dilluns a diumenge, en horari de 10 a 1 i de 5 i mitja a 8 i mitja, consolidant el CIP com un espai de divulgació cultural i patrimonial, i alhora com un dels principals punts d'informació turística del municipi durant els mesos d'estiu.
Anem fins les costes del Garraf. A l'estiu la comarca rep més visitants i més turistes i això comporta més possibilitats de delictes. Per això els Mossos treballen en el marc del Pla Espigó, que els permet treballar de forma més específica per reduir robatoris i furts o delictes contra el patrimoni a l'estiu de manera coordinada amb les policies locals. Carla.
Els Mossos d'Esquadra i policies locals han activat des de la revetlla de Sant Joan el Pla Espigó. El dispositiu per reforçar la seguretat i disminuir els delictes al Garraf durant l'estiu. El pla compta enguany de nou amb un reforç del 20% de la plantilla de Mossos a Sitges, degut a l'augment de visitants i, en paral·lel, a l'augment de l'activitat delinqüencial. Escoltem a Antoni Santerbes, inspector en cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos de Vilanova i el Garraf.
Ens anticipem amb aquesta problemàtica, que ja sabem què passa a l'estiu, ens pugen els incidents policials, pugen els fets delictius, doncs ens anticipem i posem una sèrie de mesures aplicades per fer una reducció delictiva, per fer una contenció. No? I aquell primer agost del 2024 ja vam treballar amb l'esquema que fem sempre servir al Pla Espigó i ens va donar molt bons resultats. L'any passat ja ho vam fer extensiu no només a Vilanova sinó també a Sitges. Els resultats van ser espectaculars, sobretot a Sitges, que té un tipus de delinqüència diferent a Vilanova.
Els tipus de delictes segons els municipis del Garraf són diferents, però el treball coordinat entre policies locals i Mossos d'Esquadra els permet incidir de manera concreta. A Sitges és més itinerant i es va detectar que calia augmentar el control a l'estació de Rodalies per evitar l'entrada de persones que van a Sitges a delinquir. També es fa més control a les costes.
El Pla Espigó funciona. I funciona, ens ha funcionat molt bé a Sitges perquè per les característiques de la delinqüència que ens arriba a Sitges. No? Ho vam detectar l'any passat, per exemple, amb un reforç molt important a l'estació de tren. Van detectar també, en el cas de Sitges, doncs, que hi havia molts robatoris interior de vehicle als miradors de les costes del C31. Gent que para en un mirador, que va fer-se alguna foto a la zona rocosa amb el mar de fons, i com que arriba el cotxe 3 minuts després, doncs li han sostret el que portava a dins. Per tant, això també poden detectar. Fem un servei permanent també a la C31, tots els miradors de les costes de Garraf. En l'origen del Pla Espigó està aquest treball conjunt i agermanat amb les policies locals, amb les quals tenim una relació excel·lent.
Entre les novetats d'enguany, Mossos, en col·laboració amb les policies locals, reforçaran el patrullatge per interceptar aquells delinqüents que es mouen entre les comarques del Baix Penedès per delinquir i que sovint no estan detectats.
Doncs aquest any hem picat a la porta de la policia local de Cunit i hem dit, escolteu, necessitem fer alguna cosa conjunta, perquè hi ha una delinqüència que es mou entre el Baix Penedès i el Garraf i que no tenim detectades, i hem fet un dispositiu que s'engloba dintre del Pla Espigó, que es diu dispositiu filtre, no? És a dir, filtrem la delinqüència que es mou entre comarques, i ens està donant molt bons resultats. Evidentment, intensifiquem també doncs, el control al peatge de Cubelles.
Robatoris violents a la via pública i en domicilis, furts i robatoris amb força dins de vehicles són els delictes més habituals a l'estiu. També insisteixen en la vigilància dels delictes de caràcter sexual. Els primers 15 dies del mes de juny en què Mossos d'Esquadra ja han operat en el marc del Pla Espigó s'han rebaixat un 37% als fets delictius a Vilanova i un 47% a Sitges. Des dels Mossos tenen clar que és només una fotografia puntual d'inicis d'estiu, però estan convençuts que l'anomenat Pla Espigó funciona. El 2025 es va reduir el nombre de delictes a més de 400 fets, sumant Sitges i Vilanova.
Anem a les costes del Maresme. Els locals de l'Espigó del Port d'Arenys de Mar ja tenen adjudicataris. Un restaurant, un gimnàs, una escola de dansa i un lloc d'esmorzars. Es preveu que estiguin instal·lats entre finals d'any i inicis del 2027. Ho va avançar l'Ajuntament en el darrer ple de juny, Oriol.
Doncs sí, Marina, de les 10 empreses que optaven per ocupar aquests espais situats al contradic del port, sota l'Espigó, ja s'ha avançat quines han estat les guanyadores. L'alcalde Estanis Forç va anunciar que hi hauria un restaurant que portarà per nom l'Almorratxa, un gimnàs, una escola de dansa, que actualment està instal·lada a Arenys de Munt, i també un lloc d'esmorzars saludables. El podem escoltar.
Hi ha un restaurant d'un senyor arenyenc, que a més li dirà al restaurant l'Almorratxa. Hi ha un gimnàs, hi havia més de dos gimnasos que ho demanaven, és un gimnàs d'Arenys. Tres, l'altre és una escola de dansa d'Arenys de Munt, que baixa també a Arenys de Mar. I quatre, és un lloc de breakfast, d'esmorzars i berenars saludables.
Ara s'han de començar a tramitar la documentació i caldrà adequar també els espais. Per això es preveu la instal·lació definitiva d'aquests establiments gastronòmics i lúdics per finals de desembre d'aquest any o inicis de l'any que ve, del 2027. En paral·lel, també s'està pendent de licitar de nou la concessió del pòsit i dels frigorífics de davant del Nàutic, on hi haurà tres nous locals.
Seguim Arenys, la coral Mar de Gòspel, dirigida per l'arenyenca Memi Silah, acomiada el curs musical amb un concert al pati del Calisai avui dimecres.
Sí, avui, dia 1 de juliol, a partir de les 7 del vespre, començarà l'actuació d'aquesta coral Mar de Gòspel al pati del Centre Cultural Calisai, que és el seu emplaçament tradicional. Ho farà sota la direcció de Memi Silah, coneguda per la seva exitosa trajectòria com a cantant i com a trompetista. Ràdio Arenys ha parlat amb ella sobre la cita d'aquest dimecres i l'ADN de Mar de Gòspel.
Mar de Gòspel està format per uns 35 cantaires i que el que fem, a part de gòspel, és sobretot música negra. Intentem fer un recorregut per tota la música i també la història negra, a la vegada que catatori doncs, intentem treballar episodis històrics que tenen a veure sobretot amb les persones afrodescendents.
La coral Mar de Gòspel és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la creació artística i l'estudi de la música. Es tracta d'un cor consolidat aquí a la vila amb un estil alegre i participatiu i caracteritzat per polifonies i síncopes. La gran majoria de cantaires que l'integren són dones, motiu pel qual des de la coral arenyenca conviden els homes interessats que s'assumin al projecte.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'arrossegament tarragoní torna a la mar després de dos mesos de veda biològica. El sector reprèn l'activitat amb cert optimisme pel que fa a les captures i els preus, però amb la mateixa incertesa que quan es va aturar per si arriben noves restriccions imposades des de Brussel·les. La vintena d'embarcacions de l'arrossegament que hi ha al Serrallo tornen a estar operatives a partir d'aquest 1 de juliol. S'han aturat dos mesos per afavorir la regeneració de les espècies i també per descansar. Els pescadors afronten el retorn amb l'esperança de poder treballar força i que els preus els acompanyin. Recordem que enguany Les quotes de pesca s'han mantingut en 143 dies, com també les mesures compensatòries. Parlem, per exemple, de l'ús de malles de mides més grans o la posada en marxa de portes a les xarxes d'arrossegament. El president en funcions de la Confraria Pescadors de Tarragona, Jaume Sans, ha explicat que els preocupa la incertesa i l'estrès que pateixen en el dia a dia. La burocràcia és cada cop més gran, com també un dels problemes endèmics, la manca de relleu generacional.
Cada dia som menys, bueno, és la problemàtica que tenim sempre. I a veure aquest any com acabarem els dies, si tenim dies per acabar o se'n donaran més. I l'any que ve, doncs, a veure per d'on surten aquesta gent, perquè sempre se surten coses noves. Vull dir, no ho sabem, sempre és una incertesa. Començar la vella, la començant la vella amb molt de coratge. Però després tot el que allarguem l'any, si tinguem dies, ho deixem de tindre dies. Vull dir, la feina nostra és la mateixa de sempre, però amb més restriccions.
L'encerclament ha pescat més que l'any passat i també esperen trobar-se força peix en el seu retorn després de 2 mesos de veda. La propera aturada serà d'un mes entre el 10 de setembre i l'11 d'octubre. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació dominada pel vent de tramuntana. A la Costa Brava, sobretot del Cap de Begur cap al nord, també una mica de vent de dalt, del Cap de Salou cap al sud, i en canvi, refrontall, vent de xaloc, més de marinada i més humit també a la costa central. De fet, aquest vent de marinada de xaloc o de migjorn també s'acabarà imposant a la costa tarragonina al llarg d'aquesta tarda. Per tant, hi haurà un gir del vent de 180 graus en aquesta zona sud tarragonina i això farà que hi hagi una mica de mar espessa, aquesta mar de vent més aviat evident, amb onades que poden passar fàcilment del metre d'altura. Però, sens dubte, serà mar enfora, a la Costa Brava, on tindrem la mar molt més esvalotada. Per tant, precaució qui hagi d'anar algunes milles mar endins perquè tindrem forta maró o maragassa. En vista el dijous, continuarà bufant aquesta tramuntana, a més, molt calenta. A la Costa Brava, temperatures elevades. I a la costa tarragonina, al matí mestral, a la tarda, una altra vegada xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ara es veurà, hi ha força problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista AT7 i a l'antitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda en sentit Martorell per un accident que talla un carril. També hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat en sentit nord i més endavant Cua de Cerdanya, la Barrera del Vallès també en sentit Girona. A la B30 hi ha retencions a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un accident que talla un carril i també entre Cerdanya, la Barrera en tots dos sentits. A la B23 hi ha Cua de Molins, ara hi ha el Papiol en sentit Girona. A la B2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C32 retencions de Cornellà Esplugues en sentit Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral, per tant, precaució. A la C58 i a la C33 hi ha Cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60 hi ha Cua Argentona en sentit Mataró. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Ali hi ha retencions de Esplugues a Horta en sentit Besòs. A la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barcelona en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Arrenquem les seccions del programa d'avui parlant d'anar a la platja, però en particular de la diversitat d'experiències que existeixen a l'hora de gaudir del mar i la sorra, perquè de formes, com sabeu, n'hi ha tantes com persones. Amb aquesta calor, a tots ens ve de gust escapar-nos després d'un dia de feina i fer una capbussada al mar, però no per tothom. És tan senzill, oi, Carla?
Doncs sí, Marina, com bé dius, ara ve època de platja, ara ve caloreta, ara ve temps de gaudir de la sorra, del mar, i a nosaltres ens agradaria descobrir quines són les formes de viure aquesta relació amb el mar. Així que avui donem la benvinguda a la Joana Massó. Benvinguda al programa.
Hola, què tal?
Bé, avui, Joana, a mi em feia molta il·lusió començar a parlar d'aquests temes de platja, que ja us aviso que en vindran més. Començar parlant amb tu, perquè el teu cas és especialment interessant, perquè tu ets usuària de cadira de rodes, i em comentaves que no només de cadira de rodes, sinó a més d'una cadira de rodes elèctrica.
Sí, sí, sí.
Bé, llavors, la primera pregunta és obligada, és quina relació tens tu amb la platja?
Tenim una relació interessant perquè, bueno, el fet d'anar amb cadira de rodes elèctrica, doncs, no és fàcil no poder accedir a la platja i també poder fer l'acció de banyar-se, no, amb autonomia, llavors. Si les platges no estan ben adaptades, la cosa es complica.
Clar, m'ho puc imaginar. Però llavors és un espai que t'agrada freqüentar.
Bueno, m'agrada el mar i el fet de banyar-me, però anar ja a la platja com gambetes, no.
Bueno, això ja t'ho dic, que a mi tampoc m'agrada gaire, el de quedar-me al sol torrant-me com una gamba, com dius tu. Però, bueno, i escolta, Joana, tu quan decideixes anar a la platja, quins aspectes has de tenir en compte? Que probablement una persona, doncs, sense problemes de mobilitat no es planteja.
Primer de tot, miro quina és la platja que la passarel·la és més llarga. Amb això em refereixo que la passarel·la ha d'estar al màxim a prop de l'aigua possible, de la vora del mar, perquè la majoria de persones que anem en cadires ens han de fer una transferència amb una altra cadira amfíbia, que és la que entra a l'aigua, o fins i tot anar amb braços, en plan, te cogen com una princesita i et porten a l'aigua, saps? Llavors, com més a prop de l'aigua puguis tu aparcar la teva cadira habitual, doncs millor, no? Això primer. Després, clar, tu pensa que les cadires no poden anar a la sorra, perquè s'enfonsen. I moltes cadires pesen moltíssim. Per exemple, la meva gairebé arriba als 200 quilos. Imagina't, això a la sorra, començo a fer forat i m'enfonso. Doncs també, per no deixar la llam plena solana, també miro un lloc on hi hagi com un espai de mobilitat reduïda que està tapat com amb una lona, que estem habilitant ara recentment, i allà puc com deixar la cadira tranquil·lament i a l'ombra, diguéssim, no? I també després, veieu com diverses coses, aquestes són com les dues més importants, i després hi ha el tema lavabos i dutxa de quan posa l'aigua, no? Diguéssim, la dutxa de perspectiva.
Clar, aleshores estem parlant d'una cosa que requereix de molta preparació i molta previsió, no?, sobretot.
Sí, bueno, molta logística, saber on vas, com està, si s'adapta també a les teves necessitats. També, per exemple, si requereixes de bany assistit amb la cadira amfíbia, la cadira que pot entrar dins l'aigua, has de mirar l'horari de socorrisme, perquè també són ells que et proporcionen doncs aquesta cadira i t'ajuden a entrar a l'aigua, a sortir de l'aigua. Són com uns inputs que has de tenir en compte i planificar en temps. O sigui, si jo ara mateix et dic, mira, quan acabem l'entrevista me'n vaig a la platja. Si vull banyar-me i requereixo assistència, jo no puc fer això.
Clar, sens dubte. Però has dit també una cosa molt interessant, que és el tema d'una zona on t'ha de deixar les cadires, no? Perquè estem parlant de que són unes eines de les quals una persona com tu doncs depèn totalment, i suposo que no fa gaire gràcia haver-les d'abandonar soles enmig de la platja sabent les coses que passen a vegades, no?
No, aquesta és una altra també, però aviam no juguen tan ràpid com et robarien el mòbil i la cartera, saps? O sigui, tu veuries si se la porten o no, però clar, també has d'estar vigilant-la i t'has riscat.
Sí, però bé, com dius tu, tens raó que no seria gaire discret, no? Però bé, llavors, segons el que m'expliques, un dels problemes principals és aquesta dependència, no? Sovint d'un tercer que et faciliti la tasca i que et pugui donar un cop de mà.
Depèn de la persona, per exemple, jo que tinc molta mobilitat reduïda, que 100% requereixo d'una tercera persona, jo sempre he d'anar com acompanyada, no? O sigui, de fer pues això de la platja o transferències de la meva cadira a un altre lloc, però també hi haurà usuaris que puguin fer autònomament aquesta transferència i només cal com l'ajut per si de casa en socorrisme, per exemple. Per tant, si es fa una platja ben accessible com estem fent a les Ribes Roses, tant usuaris que, o sigui, depenent del teu grau de dependència, pots anar perfectament i bé, i tranquil.
Bé, i ara parles de la primera persona, perquè hi ha una cosa que no m'ha explicat, que és que tu treballes com a tècnica a l'Ajuntament, precisament tractant tots els temes en aquest àmbit de l'accessibilitat, i ara especialment ho esteu treballant en les platges, perquè hem vist tot aquest pla que s'ha implementat, totes aquestes reformes que s'han aplicat sobretot a la platja llarga. No sé si ens pots explicar una miqueta la feina que heu estat fent.
Sí, de fet, des de l'Ajuntament estem treballant juntament amb la meva companya de platges per fer una platja 100% accessible, i aquesta és la primera temporada que estem fent com aquesta prova pilot, diguéssim, i la veritat que estem contents perquè hem fet el màxim possible que la passarel·la arribi fins a la vora del mar, amb la possibilitat de potser l'any que ve allargar una mica més, segons... Perquè, clar, el terreny del mar, la marea puja i això també complica les coses. I és com trobar també els medis. També aquest lavabo 100% accessible, tot tant per discapacitats físiques, sensorials i cognitives. També, no sé si ho heu vist, també hem posat una dutxa amb una cadira, no?, adjacent en aquesta dutxa, on tu puguis seure i dutxar-te bé, no? I llavors, doncs, a poc a poc fer millores... i l'espai d'ombra, com comentava abans.
Bé, i precisament una de les peculiaritats d'aquest pla d'accessibilitat és que, a diferència dels realitzats en altres municipis, en aquest sí que s'ha comptat amb l'assessorament d'una persona del col·lectiu i una persona que sap per la seva pròpia pell el que es necessita, el que no es necessita, no?, i com s'han de fer les coses.
Sí, sí, de fet, per aquesta feina buscaven també una persona que formés part del col·lectiu, doncs per tenir aquesta mirada, perquè passa molt que quan volem adaptar alguna cosa, molta gent es basa només en la normativa i el codi, però hi ha coses que surten del codi i d'aquesta normativa, sinó necessites conèixer les necessitats de la persona, tenir aquesta sensibilitat, no, del seu dia a dia, què et passa, què necessites, i no tot es basa en una normativa, no? Llavors, clar, aquest també és un punt a favor que tenim a l'hora de d'adaptar, doncs, qualsevol cosa que estiguem treballant, no?
Mm-hmm. Si sens dubte no podràs mai fer coses en pro d'un col·lectiu o d'unes persones sense tenir en compte la veu d'aquestes mateixes persones, que són qui més coneixen el seu propi món, no? Però, Joana, des de la teva experiència, què marca la diferència entre una platja que és realment accessible i una que només ho sembla, doncs, sobre el paper, no?
Bueno, ja a primeres veuràs quin tipus de persones van a la platja i quines no. O sigui, una platja que tu ja veus de persones de qualsevol col·lectiu, etcètera, ja veus que una platja funciona i no. Si tu vas passejant pel passeig i només veus... cossos normatius, diguéssim, sense cap tipus de discapacitat ni res, veuràs que potser algú no funciona. Llavors, també t'adones com estàs fent la feina i què manca, no?
Clar, i entenc que, a més, això és una carrera de fons, no?, com diem,
sí,
a vegades.
Sí, és una feina que no es fa en dos dies, això ja, o sigui, és claríssim, perquè... A part que s'ha de fer bé i has de tenir en compte, com t'he dit, moltes discapacitats, és com trobar les necessitats de cadascú i llavors aplicar el disseny universal. Què és el disseny universal? És que un sol disseny serveixi pel màxim possible de persones sense fer adaptacions posteriors, no?, per fer apanyos, diguéssim, que serien com els parxes, que jo dic, no?, perquè fer parxes no és adaptar i que sigui accessible, és fer apanyos, perquè algo anteriormente no funciona, ¿saps? Llavors és com fer-ho ja des de l'inici bé.
I, Joana, jo et volia preguntar també, perquè, mira, fa poc aquí el programa ens va acompanyar l'Adam Garrido, una persona que conviu amb Bella, també usuària d'una cadira de rodes elèctrica, i que ens va explicar la seva experiència practicant esports a la mar amb l'associació Superando, i explicava, no?, com li havia canviat la vida i com li havia ajudat en tot el seu procés. Jo et volia preguntar si per tu hi ha activitats o esports vinculats a la mar o a la platja que hagis pogut practicar o que recomanaries a altres persones amb mobilitat reduïda per tal de gaudir de la platja, del mar, d'una forma còmoda i d'una forma satisfactòria.
Sí, aquí a Vilanova hi ha l'associació de Mar Obert que fan accessible doncs, la navegació, per exemple, que és igual que tu vagis, si és usuari de cadira manual, elèctrica, amb caminadors, etc. Han adaptat com un petit vaixell on tu pots pujar amb la teva cadira sense fer transferències de cap tipus, i això també és com molt guai, perquè quan has de fer una activitat que t'han de moure, t'han de manipular el cos, no sé què, és un pal. O sigui, i si hi ha persones que estan molt còmodes sentades en les seves cadires, però per exemple, jo necessito un repòs a cap, un monyo, no sé què, jo sense aquests elements ortopèdics, a mi si em sentes un banc de la Rambla jo me caigo, saps? És com, no, perquè no aguanteu el cos i està superbé. No ho he provat i tinc ganes, ja vaig estar en contacte amb ells i ho he provat.
Bueno, doncs llavors després del que m'acabes de dir, que els has deixat pel cel, ho has de provar, has de fer el pas.
I tal.
Però igualment és molt interessant el que m'expliques, no?, a aquesta opció de navegar sense necessitat de transferències, perquè des de la meva visió, òbviament, que no he viscut aquesta situació, però suposo que hi ha gent que a qui li pot semblar invasiu, no?, que l'hagin de tocar i manipular tant.
Sí, bueno, jo estic acostumada perquè és com, des que vaig néixer no han deixat com d'assistir massa, i aleshores sí que m'he trobat que quan he estat amb persones ja professionals, que es dediquen a doncs, ajudar-te com a assistents personals, com que no et coneixen, a vegades van a saco i és com, ei, cuidado, que si m'agafes de tal manera em pots fer mal. O sigui, també generalitzen una mica, que o es pensen com, per exemple, que tothom que va en cadira no sent les cames. I no és així, en plan, jo sento, per exemple, tot el cos. Que no camini no vol dir que no tingui sensibilitat a les cames, saps? Però la gent ja es pensa que el fet de no caminar, ja tots, en plan, tothom ja no les sent, no? Per exemple, llavors potser hi ha persones que s'hi van més a saco i no es compten a la persona que estan assistint, que això també és molt important.
Clar, sens dubte, perquè al final tothom té unes sensibilitats particulars i personals, no? Però en aquesta línia hi ha alguna falsa idea o algun prejudici envers les persones amb mobilitat reduïda i la platja que t'agradaria aprofitar aquí i desmuntar? Potser algun tabú que puguin tenir les persones del col·lectiu amb l'entorn de platja?
Difícil, No sé, o sigui, sí que és una activitat que pot fer por si depens físicament, no?, de... en el meu cas també com d'algú i de banyar-te i també com la força de l'aigua és que també és un input, no per nosaltres, perquè si no aguantem bé el cos ve una petita onada que tu no pots fer res, nosaltres potser ja ens tira el cap, per exemple, no? Ens podem fer mal. I llavors és com si s'ha de provar, o sigui, si ara estem ja adaptant una platja 100% perquè aquesta activitat sigui el màxim còmode possible per al col·lectiu, i si necessites doncs una tercera persona la tens, i si no, doncs dins de l'horari del socorrisme també et poden ajudar, jo animaria la gent que ho provés.
Perquè quina importància té per tu aquest fet de que s'hagi, bueno, s'estigui dotant de més eines accessibles, de més espais dedicats i que es pugui anar a la platja en igualtat de condicions que qualsevol altre usuari de les nostres platges, amb les mínimes barreres possibles i amb la major llibertat i la major autonomia possible.
Doncs veure que pots realitzar l'activitat igual que la resta de persones, no? Que també és l'objectiu de fer-ho possible i no ficar barreres amb una cosa tan fàcil com és entrar a l'aigua. Que és com, tu t'imagines, si tu fas una passa i estàs a l'aigua, per nosaltres és tot un món i tot el que necessitem, i això també, doncs, ho fa fàcil i no és tan angoixador com el teu dia a dia.
Mm-hmm. Doncs, Joana, ja no ens queda més temps, però t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat avui, que ens hagis compartit la teva experiència, i us desitjo molta sort, us felicito per la feina que esteu fent i ens veiem a les platges. Moltíssimes gràcies.
I tant, a vosaltres.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento.
És dimecres, ens toca parlar de meteorologia i volem fer una mirada al juny que deixem enrere i el canvi de patró d'aquests darrers anys, Sergi.
Sí, Marina, perquè altre cop parlem o podem parlar d'un juny completament extraordinari. Avui han començat a sortir balanços, han començat a sortir números d'aquest mes de juny, tant per a concepte de serveis oficials com a d'observadors particulars. I de tota la sèrie de dades, per exemple, d'observatoris centenaris, com és el cas de l'Observatori Fabra, i altres observatoris com a Lleida, per exemple, estem entre els 3 junys més càlids de tota la història. És a dir, aquest juny del 2026 és el segon o el tercer juny més càlid des de que hi ha registres, depenent de l'observatori. Però clar, tu preguntes, sí, vale, aquest és el més càlid, i els altres, on hem d'anar a buscar-los, no? Perquè així està el tema. Doncs mira, Marina, el juny més càlid registrat fins ara a tots els observatoris és el de l'any passat, el del 2025, i el tercer entre el 2022 o el 2003. Per tant, el que està clar és que 2 o 3 junys més càlids de la història han estat en aquests darrers 3-4 anys. Això, evidentment, és una senyal de que quelcom no va del tot bé, o hi ha un canvi espectacular en tot plegat.
Potser ens morirem i ens extingirem tots, però realment quin juny està fent, quines nits tòrrides estem patint. I avui a Tarragona potser és dels primers dies de juny on més o menys pots trampejar-ho tot.
Tu imagina que hi ha observatoris que s'han fet un registre seguit, en cadena, de potser 20-25 dies per sobre dels 30 graus i entre 10 i 15 dies per sobre dels 35 graus. Si ens anem a terres de l'interior, a Lleida i a l'interior de Tarragona, a la Ribera d'Ebre, per exemple, allà temperatures, evidentment, superiors als 40 i fins al punt de 43. En indrets de la costa, que a vegades, què passava abans a la costa? I això és un senyal que m'entendrà molta gent i ho posaré en un senyal pràctic.
A les nits agafaves la jaqueteta, per sí, tapar-te a la costa, i ara això és impensable.
No només a les nits. Mira, ara et diré una cosa. Qui té casa o qui viu a prop de la costa, o segona residència, o apartament, etc., fins fa uns anys, a migdia i tarda, obria les finestres i li passava marinada. ¿Vale? Aquesta marinada ajudava a refrescar, a que tinguéssim una temperatura semblant a la temperatura de la superfície de l'aigua del mar, és a dir, valors de 25, 26, 27 graus, en cap cas superant aquests 30 graus de temperatura, aquest llindar del 30, i amb una ventilació constant. Això feia, per exemple, que si tu tenies una casa, la teva casa o el teu apartament allà, no et feia falta aire condicionat a casa, refrigeració, d'acord? Què està passant ara? Que moltes cases a tocar de mar, per aquesta baixada de les marinades, que també comentàveu l'altre dia a la Randa Mar en una entrevista amb experts, està fent que aquest poder atemperador del mar sigui molt menys. Per tant, entri menys la marinada, més fluixa, i per tant puguin guanyar protagonisme o les calmes o certs vents terrers, com els garbins, els ponents, etc., que és el que fa disparar tant les temperatures com ha passat aquests darrers dies aquí a l'Empordà. I això és un impacte, perquè passàvem de mitjanes de, jo què sé, en ple estiu, no t'estic parlant només del juny en aquest cas, mitjanes de 2-3 dies per sobre dels 30 graus i ara passem entre els 15 i els 20 dies. Això és un salt espectacular i això canvia les condicions de vida de la gent. El que s'ha d'afegir, el que deies tu ara, les mínimes tropicals i les mínimes tòrrides, aquestes mínimes per sobre de 25 graus, que a grans capitals com a Barcelona o inclús a zones on toca el vent, com és la zona del Cap de Creus, en portem unes quantes. Per tant, canvi de paradigma, no només en clima, sinó en viure el dia a dia.
Veurem si hem de canviar encara més aquest paradigma, perquè aquestes onades de calor no sembla que hagin d'anar menys.
No, ens al contrari, no només en terra, sinó en mar, com dèiem avui també. O sigui, les anomalies de la temperatura de l'aigua al mar estan entre 2 i 6, 7, 8 graus per sobre de la mitjana. I tu imagina't que som nosaltres, que som organismes, éssers vius mòbils i nòmades i que ens movem o que ens podem adaptar o etc. Tu imagina't aquells éssers vius que viuen, per exemple, ancorats a damunt d'una pedra i que no es poden moure i que no poden anar a cap més lloc o no poden trobar unes condicions diferents a les que tenen al seu voltant. Ens estem veient que els ecosistemes marins, si m'ho permets, els primers que pringuen són algues que no es poden moure, fanerògames, praderies de Posidònia i praderies de Cimodocea, en aquest cas, i tot el que són mol·luscs bivalves, o sigui, petxines, musclos, navalles, ostres, que amb unes aigües molt més càlides, quan superen uns llindars de temperatura, i sobretot quan aquestes aigües moltes vegades es produeix un bloom d'aquest d'algues, de fitoplàncton o d'algues verdes o fins i tot marees roges, el que anomenem amb toxines, no? Algues d'aquestes tòxiques, els mol·luscs acaben morint.
Uh-huh. El mol·lusc acaba morint i no sabem si hi ha més impactes perquè tot això, tot just, acaba de començar-se a estudiar.
Doncs el mateix que passa a mar passa en terra, o sigui, evidentment impactes en els boscos, impactes en l'agricultura. Ahir a la flora, per exemple, hi fèiem una sortida per un centre d'aquí de plantes aromàtiques d'aquí a l'Escala, a l'Emporarom, que també els vam tindre en una ocasió a la Randa Mar, i ens explicava com, per exemple, la herba de Sant Joan, l'hipèric, que es fa servir, per exemple, en ratafia o en altres preparacions medicinals, ha florit com 2 o 3 setmanes més abans de l'habitual. Tu imagina't, ara que no ets un musclo, que ets una abella, que aquesta abella ha de polinitzar certes espècies de flors, no? Tu, l'abella o l'insecte, t'avancen la flor 3 setmanes abans o un mes abans i no la trobes directament o et tornes loca. Per tant, això canvia el ritme de tot, des de la polinització fins al desenvolupament d'aquestes espècies. I una cosa important, i que també ho estem patint, i que ho patirem els propers dies, és evidentment el risc d'incendi. O sigui, es dispara el risc d'incendi. Encara que tinguis una primavera o un hivern plujós, com hi ha hagut aquest any, que la vegetació hagi agafat aigua, hagi agafat humitat, s'hagi desenvolupat bé, si en 2-3 setmanes et venen aquestes calorades tant de cop, la vegetació s'asseca. I no només en vegetació, en l'agricultura ho estem veient, i ho estem veient com a hores d'ara la majoria de focs que es provoquen, o que podríem dir accidentals o etcètera, la paraula que tinguin per dir-ho, molts són provocats per maquinària agrícola i les guspires aquestes que salten a partir de la sega, no? de les màquines, de les segadores. S'ha avançat també la temporada de sega respecte al que era anteriorment i conviu en un territori molt més sec. Per tant, un nou indicador.
A més que fa dies que no plou també, vull dir que això
exacte.
També s'ha de tenir en compte.
Sí, 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 evidentment.
Què farem el que queda d'estiu, Sergi? Ens morirem tots, perquè clar, estem a dia 1 de juliol, i estem uns 7 graus per sobre del que tocaria.
Sí, el que es veu per les properes setmanes és una miqueta un mas de lo mismo, si m'ho permets dir així. No
sí, sí, el dia de la marmota, jo m'ho està mirant i és el dia de la marmota.
Completament, el dia de la marmota, completament. I ara tu entraves, no? Aquí al programa ho veiem a vegades al començar, que estem una miqueta baixos, una miqueta farts d'aquest ja estiu que acaba de començar. Això és psicologia, o sigui, quan abans comença l'estiu, més dura. Per tant, mirem pel retrovisor, com has fet tu ara, i veiem que queden setmanes i setmanes de calor, i això, evidentment, ens fa baixar les revolucions del dia a dia, però a un ritme espectacular.
No haurem d'estar pendents, i també, després d'aquestes calorades, la tardor en compte amb les gotes fredes.
Sí, però això és com, al final és com lo dels incendis. Si no hi ha la metxa que et provoqui el foc, per molt seca que estigui la vegetació, per molt bosc que hi hagi o per molt d'allò, no es produeix. Entrem en aquesta història dels boscos nets, boscos bruts i totes aquestes inventives. I en tempestes igual, si no hi ha els condicionants i tenim una tardor de garbins, les tempestes tampoc. Si canvia el panorama sinòptic i tens una tardor de garbins i no tens els condicionants, tampoc tindràs les danes i tampoc tindràs les situacions de les pluges. Per tant, ojo amb aquests temes de 2 i 2 són 4, perquè en terreny 2 i 2 són 40.222.
Doncs n'estarem pendents de tot això. Moltes gràcies, Sergi.
A vosaltres, que vagi molt bé.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Rand de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
A Rand de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
Estoy free, puesta para revivir.
xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Ona Vilà. Els grups de l'oposició demanen al govern escalenc que es pronunciï sobre la possible visita de la família reial